El podcast de l'Èstia Menorca.
Salutacions, benvinguts a l'episodi 14 d'aquest podcast, el podcast de l'Èstia Menorca, el programa que dediquem al millor equip de bàsquet de Menorca i, per tant, de les Balears i, molt aviat, dels millors equips d'Espanya, perquè l'Èstia Menorca és a tan sols una ungla de ser pràcticament equip de l'ACB.
Bueno, frena, Madaleno.
Porto embranzida des de fa una setmana i jo no em baixo d'aquest vaixell, jo no baixo d'aquest carro, així com així, eh? Bueno. Adrià Contracases, com estàs?
Excel Camarasa, com estàs? Com sempre, un podcast que fem amb la col·laboració de Gin Xuriguer i gràcies, que aquesta setmana ens serveix per brindar per la categoria que es manté. Es manté la categoria com això a mínim.
Això és mentalitat de perdedor. Això és mentalitat de pobre. Aquí som gent ambiciosa i tens tota la raó. El que vam certificar a la victòria d'ahir és la permanència matemàtica. Però jo porto carrerilla.
La cosa és, nosaltres vivim ara mateix en un entorn idíl·lic, paradisíac, en què torna el bon temps, es garanteix la permanència, tot va bé. Fins que tu vens amb la teva ambició desmesurada en què això et sembla poca cosa. Això ja et sembla poc i tu ja, amb això et deixaria un regust de boca amarg.
Sí.
I, per tant, tu vols, com a mínim, disputar la primera ronda de playoff.
Com a mínim. Soc vingut a dir-vos, a insistir-vos, que vaig molt fort a tope amb l'equip, que em fa patir més que res, però que ho va traient els partits,
sí,
i que ja estem... Saps quantes victòries de la zona de playoff? A zero. Estem a zero victòries.
Anem a repassar la situació. Repassem la classificació. Perquè bé, s'ha disputat un partit aquest cap de setmana. Aquesta setmana, amb jornada doble, s'ha disputat partit també diumenge darrera hora, que a més va ser un partit llarg. Per tant, alguns de vosaltres que potser el vau intentar mirar o seguir per xarxes, vau quedar adormits i encara avui, quan sigui que estigueu escoltant el capítol, no sabeu com va acabar.
Seguiu dormint.
Perquè es va fer molt llarg. Sí. Però finalment va guanyar l'Èstia Menorca. I això vol dir que l'Èstia suma la tretzena, que és la victòria que suposa, ara ja sí, matemàticament, la salvació, però a més és la victòria que ens empata amb altres equips per la novena posició.
Correcte.
Que és la darrera posició que dona lloc i dona pas a playoff.
Només hi ha una plaça encara en joc, perquè la resta ja estan adjudicades, i entre tres equips, hores d'ara, sembla que estarà qui aconsegueixi aquesta novena posició de la taula i, per tant, qui tindrà dret a disputar la fase d'ascens a la Leport.
Uah.
Els tres equips som Èstia Menorca, com no, el Betis, que fins ara... i des de fa unes jornades estava en aquesta posició, però que va perdre, i el Fuenlabrada, que com nosaltres, tots tres estem amb un balanç de 13-17, 13 victòries, 17 derrotes. Però, si et sembla, anem a desenterrallar una mica com pot quedar la cosa, perquè entre aquestes tres places n'hi ha una, que és la que tothom vol, i hi ha una mica de disputa i una mica d'amiga, per dir-ho així, com s'adjudicarà cada una de les places definitives.
Val, és a dir, anem a intentar desentrellar aquest fil, perquè és complex. Ara mateix hi ha... Quants aspirants hi ha a una sola plaça? Només hi ha una cadira buida.
Correcte.
I hi ha tres equips empatats, més un altre equip que està sota perseguint i mossegant-nos el cul, diguem, no?
Sí, després ja l'Oviedo i l'Ourense a una victòria.
A una victòria. Per tant, n'hi ha dos més que es volen apuntar a la festa en aquest joc de les cadires. Però...
Correcte. Queden quatre partits de Lliga.
Queden quatre partits i com que ara mateix només hi ha tres equips empatats amb 13 victòries, ens centrarem en aquests tres equips, no?
D'acord. Passem
olímpicament dels altres dos?
Sí, estan descartats. Si estan per darrere, jo ja no els miro, els de darrere.
Vale, la setmana que ve, en tot cas, ho actualitzem. Però aquesta setmana són dos equips que, a més, els dos equips que van per darrere no han de jugar contra l'Èstia Menorca?
No. De fet, els dos equips que estan empatats amb l'Èstia Menorca en la lluita per aquesta novena posició, Betis i Fuenlabrada, han de visitar Vintalfa, Fuenlabrada, aquest mateix cap de setmana.
Ah, és que, clar, aquest és el tema. Anem a centrar-nos en això perquè quedant només quatre partits i una sola plaça, de seguida el que ens ve al cap és... En cas que hi hagi tres equips empatats a final de temporada, qui se la queda aquesta plaça?
Doncs com a persones de, diguem, captivades pel periodisme d'investigació, hem entrat, sí, a Google, hem buscat a la normativa de la federació i intentarem entendre el que diu la normativa, si et sembla, Adrià, vale?
Vale.
Diu que en cas d'empat, si són dos els equips que estan empatats...
Vale. Que podria ser, que podria ser.
Podria ser, sí. Els punts obtinguts, ho direm així més ràpid en castellà perquè així no he de traduir. Los puntos obtenidos en los partidos jugados entre ellos, clasificándose en primer lugar el que sume más puntos. Per tant, el bàsquet a baratge de tota la vida.
No, no, cuidao, cuidao. Alerta. Jo no entenc que això sigui el bàsquet a baratge, perquè el bàsquet a baratge és la diferència entre punts anotats i punts rebuts. Però aquí el que et diu és puntos obtenidos. Puntos obtenidos, que és una expressió que en bàsquet jo no l'he sentit en ma vida, suposo que deu ser punts anotats, no? M'imagino.
Puntos obtenidos...
Puntos obtenidos són puntos anotados, no?
Sí, el que sume más puntos. Vale, el que hagi fet... Hosti, clar. El que hagi fet més punts.
El que hagi fet més bàsquets.
Puf, vale. Independentment de si ha guanyat o perdut. Lògicament, si fas més bàsquets, guanyes. Però si en un vas perdre i vas tenir un molt mal partit i vas fer molt pocs punts, per molt que guanyis l'altre...
Clar.
Vale.
Això en el cas de dos equips és equival al bàsquet a baratge, com bé dius. Però en el cas de que hi hagi més de dos equips, com que s'aplica el mateix criteri, primer criteri és aquest, s'aplica el mateix criteri per desempatar, aquí ja no computen el bàsquet a baratge per separat, sinó simplement el nombre de punts anotats entre els diferents equips implicats en aquell empat. S'entén això, companys? O estem davant d'un circ descomunal i incomprensible?
Dins del meu cervell sonen plats.
A veure. Això, no sé, ens haurem d'assessorar, però llegint la textualitat de la normativa, jo entenc sempre això,
clara,
eh?
Sempre tan clara i fàcil d'entendre.
Home, si hi ha dues webs que et deixen molt clares les normes, són la de la Federació Espanyola de Baloncesto i la de l'Agència Tributària. Són dos llocs on sempre que hi vas saps que sortiràs amb les idees clares, perquè tot està molt ben explicat per posar-ho fàcil al lector.
Mare de Déu, és que ho estic tornant a llegir. Si són més de dos los equipos empatados a puntos,
sí,
se establecerá su clasificación por los criterios definidos en el apartado A. Si aplicando los criterios anteriores se reduce el número de equipos empatados,
sí,
se iniciará el procedimiento señalado en el apartado A entre los equipos que sigan empatados tantas veces como sea necesario.
Val. És a dir, jo entenc que vas fent servir els mateixos filtres, però la idea és anar descartant equips, no? És
clar,
a dir, imaginem, aneu a posar un exemple pràctic, perquè això és la cosa menys radiofònica o d'àudio de l'univers. És a dir, teníem una pissarra. Però bé, la qüestió és, si hi haguessin tres equips empatats...
Com és el cas,
es faria servir el primer criteri, que és el de los puntos obtenidos, sigui el que siguin los puntos obtenidos, per eliminar-ne un, no? Eliminar el que té menys puntos obtenidos. I llavors quedarien dos equips empatats,
vale,
i s'aplicaria...
Entre ells dos.
Entenc jo, eh?
Compro.
No sé si és així. És un caos absolut, però... Escolta'm, haver jugat a la NBA. Clar, el que no pots pretendre és jugar a una lliga espanyola i que les coses es facin bé.
Clar, això no seria el cas. Perquè, a més, pot ser encara més racambolesc, perquè si mirem resultats entre aquests tres equips...
Sí.
Este Menorca va guanyar el partit d'anada a Fuenlabrada, ¿vale?
Sí.
Per 6 punts de diferència, vale. 75 a 81.
Vale.
La tornada, i per tant el bàsquet a baratge total no el sabem, perquè es descobrirà aquest cap de setmana amb el partit de tornada.
Ho sabrem aviat. Vale.
Contra el Betis, l'Estia va palmada 31. Vale? Això sí que és difícil d'aixecar.
Sí, això no ens va gaire bé, no.
88 punts vam encaixar, 57 a favor. Però el partit de tornada no el tenim perquè el Betis també és el següent equip que ha de visitar Vintalfa. Però entre Betis i Fuenlabrada sí que han jugat i guanya el Fuenlabrada. Per tant, entre empat, entre Fuenlabrada i Betis guanya Fuenlabrada, entre Estia i Fuenlabrada a priori guanya Estia i entre Estia i Betis a priori guanya Betis. Per tant...
Necessito una biodramina. O sigui, estic marejat.
Ho crec.
Val. És a dir, tenim victòries creuades ara mateix. Però tot això, totes aquestes especulacions que estem fent ara, aquests 10 minuts que porteu escoltant de pot...
I que demanem disculpes.
És absurd, perquè això la setmana que ve tindrem un nou resultat que ho canviarà tot i la següent un altre. Llavors, sí. estem perdent el temps?
Votació.sí, no? Envieu un SMS, perdem el temps punt sí, perdem el temps punt no.
Oh, mare meva. Val, bé.
Anem a parlar del partit.
Anem a parlar del partit. Com a mínim tenim una idea primigènia de com serà aquesta batalla campal. L'anirem matisant, ens acabarem de documentar i l'anirem matisant en propers capítols amb més dades i amb més resultats per anar afegint a la sumatòria. Jo em faré un Excel. Em faré un Excel per poder mantenir això actualitzat. Val? És a dir, el proper dia ho farem millor.
Ja que ho dius aquí, en públic,
sí. Sí, sí.
Podem publicar, fer-lo públic obert a tothom i que la gent faci les seves, faci travesses i jugui. A veure, què passaria si l'Èstia guanya de 10 el Betis? T'he fotut en un jardí ara mateix, eh?
Home, sí, de cop m'estàs fent programar. Però bueno, ja mirarem, a veure què podem fer. Va.
Victòria contra l'Amics de Castelló, que va ser més patida del que a priori podia semblar per la taula classificatòria. Ve a confirmar, medalleta per l'Excel Camarasa, que els partits a priori fàcils són els que més se li compliquen a l'Èstia Menorca. Vam guanyar 83-84, havent de jugar una pròrroga i patint, jo crec, més del compte, no fotem.
Innecessàriament, un partit que estava guanyat al descans, encarrilat al tercer quart... i que va ser un festival de pilotes perdudes, una cosa incomprensible. Va sortir l'Amics Castelló, que és un dels equips que està al llindar del descens a l'Ep Plata i que, per tant, estava, diguem, apurant les seves últimes opcions de salvació i ho va donar tot. Va començar a fer una pressió mitja pista en el tercer quart, tota la pista en el darrer quart, per intentar doncs recuperar aquell marge en el marcador que tenia l'Èstia. I ho va aconseguir perquè l'Èstia es dedicava a perdre la pilota constantment, que, és a dir, rarament arribava la pilota a ser llançada a la cistella rival perquè no arribava a creuar pràcticament la línia al mig del camp.
Costava com molt circular la pilota i poder córrer i trobar espais, vull dir, rebia qualsevol que rebia, estava amb un o dos tios defensant i pràcticament havia de suar per poder passar la pilota a un company. Era...
Sí, hi ha algunes raons inquietants. Jo en algun moment vaig pensar si era un expedient X, si havien abduït alguns dels jugadors de l'Èstia, perquè hi ha una... Jo en sé molt de matemàtiques i tinc bastant comprovat, també amb els meus Excels, he comprovat que si hi ha dos jugadors defensant a un jugador de l'Èstia, vol dir que hi ha un jugador de l'Èstia que no està sent defensat per ningú.
Ah, això sí, juguen amb els mateixos jugadors.
Si juguen 5 jugadors contra 5, que això és un apriorisme, però donem per fet que és així,
sí, clar.
Hi havia algun jugador que estava sol. Però aquell jugador no apareixia. No va tenir la idea en tota la segona meitat, no va tenir l'ocurrència, per exemple, Stevic, no va tenir en cap moment la idea de i si m'acosto a rebre jo, que estic sol? O Arteaga, per què estàs a l'altra pista?
I què hauré de fer jo amb la pilota després?
Bueno, però com a mínim la desencalles, perquè tu estàs sol. És a dir, no fa falta que votis durant 20 segons, però rebre la pilota i passar-la a la que puguis perquè no tindràs ningú al teu voltant, hauria ajudat. També hauria ajudat molt tenir més jugadors amb que tinguin el costum de votar la pilota per no perdre-la. És a dir, posar alguna altra base a pista, per exemple, hauria estat una idea...
Al principi del partit va haver una estona de Clemin Hanna a Álvaro Sanz, eh?
Sí, però novament, Pol Molins no va poder jugar i això ens frustra molt perquè no hi ha aquesta rotació tan clara com el darrer partit i hi ha molt relleu entre Hanna i Álvaro Sanz. Però sí, potser era el moment per jugar amb els dos bases a la segona part.
Què li haurà passat a Pol Molins? No sé, que recaiguda, perquè estava lesionat, va tornar, però no se sap massa ben bé.
No se sap, potser ha tingut un ictus intentant entendre com es desempata una classificació amb múltiples equips implicats. No ho sé, haurem de documentar-nos. Ja, tant de bo hi hagués algun podcast sobre l'Èstia Menorca on poder-nos informar d'això. Però no sé, no tenim aquesta vida.
Potser l'hauríem de fer, Adrià, potser l'hauríem de fer. Escolta, tornem als darrers quarts fatídics. Això, dominant tot el partit amb avantatges de 12-14 punts fàcilment. I al quart quart, doncs això, ens en van endunyar 24, en vam anotar tan sols 12. No sé si va passar factura la pressió o també el cansament. Veníem de jornada intersetmanal i el tema del cansament, jo sé que soc molt pesat, insisteixo, però tenint en compte l'edat dels pilars d'aquest equip, em fa por. Sé que arribem com un llamp, sé que anem a tope i que cada setmana m'ha de menjar doblegat a les meves paraules. Però, hòstia, jo em canso a vegades de veure Clevin Hanna batallant per aconseguir un llançament o una passada.
Tu empatitzes molt amb gent gran corrent que es cansa i és molt comprensible, però se suposa que són jugadors professionals que estan entrenats i que en principi tenen aguante. Però és veritat que la rotació s'està escurçant entre la baixa de Paul Molins i la baixa més definitiva encara de Tom Digbé, per exemple, que em sembla que aquest sí que l'han abduït, doncs clar, això ens va escurçant la plantilla. I Golden Dike, és veritat que s'ha incorporat, però juga minuts testimonials, amb la qual cosa, doncs al final queden 4 i al cabo.
Sí, totalment. De fet, aquesta setmana vam haver de comptar amb Javi Rodríguez, un de l'equip vinculat, del Pintavé de Satintina, enguany es diu Satintines Castell, per acabar de completar la plantilla, perquè anem justets d'efectius. I si a més hi ha jornades intersetmanals i si a més el cap de setmana toquen pròrrogues, doncs jo espero que es fotin en una piscina de gel, ja ho dic a vegades, i que fins divendres no trepitgin pista. Perquè estic cansat, jo.
Sí, bé, que reposin, que descansin. Aquesta setmana hi ha més marge, no hi ha partit entre setmana. Diria que no hi ha cap més jornada intersetmanal ja entre aquests 4 partits que queden?
No, diria que no, perquè l'última jornada, ho he mirat avui, és el divendres 10 de maig a la pista del Lleida. Jo he mirat el calendari per aquelles coses de com volem dir si caigués, saps? El que, si se tercia, que diuen si se tercia, i s'ha de fer alguna celebració.
Sí.
Doncs saber que es juga divendres a la nit a Lleida, al partit d'això en sis. Però el primer partit, el següent, és a casa, Fuentlabrada. Els dos darrers partits, els dos següents partits a casa, els dos únics que queden, insisteixo, Fuentlabrada i Betis. L'equip està, el club ja està, diguem, en modo, com ho dic per no fal, vull dir, modo molt, molt calents, molt, molt, molt animats. Sí. Han fet un pack d'entrades de les dos partits que queden a Vintalfa i fins i tot el propi club, a través de les xarxes, comencen a llançar el missatge de i sí.
Venen a les nostres, Van a les teves, Al final van a les teves.
Ens estan comprant el discurs i el relat totalment, Perquè fins ara no parlava ningú d'això. I sí, sona la flauta.
I sí, sona la flauta. Home, la veritat és que és un final de temporada molt engrescador. És a dir, tenir aquests dos partits a casa contra els rivals directes, contra els que t'estàs disputant aquesta plaça, darrera plaça pels play-off, és excitant, crec que és un goig i és tan emocionant com ho va ser el final del partit d'aquesta setmana, que va ser realment un festival, perquè realment s'ha de reconèixer el mèrit d'Amics Castelló, que porta molt mala ratxa i ho té molt negre. Però un menorquí, el ciutadellenc Faner, va ser no rendia, va ser increïble l'esperit d'aquest tio. Sí. I els triples que van clavar a l'últim minut per empatar el partit i dur-lo a la pròrroga va ser realment de treure's el barret.
Sí, guanyàvem de 4 en possessió a falta de 8 segons,
Sí.
I vam haver de patir. També és veritat que en els moments més calents, com sempre, Clevin Hanna, triple des de casa seva, i Estevich provocant una falta en atac, que era la cinquena de Joan Faner, també posant el cos allò, fent ús de la seva veterania per trencar un atac que ens posava en un problema seriós.
Sí, i això que vam viure una primera part molt d'encert, especialment d'Eric Demers en el triple, que això també s'ha de dir.
I 26 punts. Eric Demers, 26 punts, 6 triples de 14, 41 minuts jugats. És a dir,
I tirs lliures clau al final també de la pròrroga, que van servir per segellar la victòria i que va fer un partidàs,
Sí.
I això va ajudar a contrastar amb una cosa que és un absolut misteri, que és que jo crec que per primer cop a la vida vam veure un mal partit d'Oliver Estevich.
Sí.
Jo vaig estar inquiet, Jo estava allà veient-lo i pensava, però què li passa? Què li han fet? Què li han fet al meu home? I no, no, realment tothom pot tenir un mal dia. Jo crec que segurament sí que li passaven les cames una miqueta a Stevic, perquè va tenir un mal dia i després el tercer quart es va despertar com una fera i, sí, i ho va recuperar.
Va acabar amb 9 punts, 5 rebots, 15 de valoració. I això és el seu pitjor partit, eh? Vull dir que no... Estem acostumats a un estàndard, a unes prestacions sempre boníssimes. Mm-hmm. Llavors, quan baixa una miqueta, doncs també se li nota.
Jo només espero que això d'aquest cap de setmana, que aquesta relaxació que va haver-hi a la segona part, segurament perquè es veien davant d'un rival inferior i amb avantatge en el marcador per l'Èstia, segurament ens va portar aquesta apatia i aquesta immaduresa de la segona meitat, una mica caguetes després quan va arribar als minuts finals i de cop ens vam espantar. Jo crec que això no passarà el proper cap de setmana. Primera, perquè juga Vintaufa i això ja sabem què significa. Però, a més, perquè és contra un rival al qui li tens més respecte i segurament no baixes la guàrdia tan prest.
De fet, és un rival que ve en una trajectòria, en una dinàmica boníssima, molt i molt similar a la nostra. Nosaltres portem 4 victòries en els darrers 6 partits, 4 victòries en els darrers 6 partits, en el darrer mes, fent el balanç, i ells, en aquest període, porten 5 victòries, vale? De fet, van començar guanyant, atenció, ni més ni menys que a l'Eima Corunya, a casa seva, van palmar a domicili a la pista de Lleida i després sí que han encadenat ara 4 victòries consecutives contra Ourense, Alacant, atenció, i els dos darrers, Càceres i Clavijo, de la part baixa. S'ha de dir que sol ser un equip molt més fort a casa que a domicili, canvia bastant el seu comportament, però tot i així arriba llançat. En comparació amb el Betis, que ja ho dèiem la setmana passada, que arribava potser una mica més justet de forces, una mica més cansat, i porta una ratxa de 3 derrotes consecutives. Vés a saber que no sigui el d'aquest dissabte el partit clau, eh? Vull dir, perquè si un va al Betis, diguem que no aixeca cap, i els dos equips que van més llançats hores d'ara, nosaltres amb 3 victòries seguides, ells amb 4, doncs puguem aguantar el ritme fins a final de temporada, després d'aquest dissabte quedaran només 3 jornades. Pot ser que aquest dissabte sigui més important encara del que ens esperem.
Sí, sí, sí. Aquest dissabte és un partit imprescindible, és a dir, no imprescindible de guanyar, perquè no és imprescindible, però no. Sí que si volem mantenir les opcions per aquesta plaça, sí que seria imprescindible guanyar-lo, i és un partit que ningú es pot perdre. És a dir, qualsevol persona que estigui escoltant aquest podcast, estic convençut que aquest proper cap de setmana estarà enganxat o al seient, o al sofà, o des d'on ho miri, però sí, Estic convençut que ningú faltarà la cita.
A més, partit 101 de Javi Zamora contra Amics Castelló va ser el seu centenari, amb un balanç de 68 victòries, ho dic de memòria, més de l'ascens, òbviament, i tot això.
Per tant, serà la victòria 69 per Javi Zamora? Mira,
diria que sí, eh? Seria bastant rodó, eh? Seria rodó, el número 1. Els amants de l'estadística. Bueno, i això, i res més, Adrià. No sé si haurem de començar a preparar, no sé, creus que valdria la pena fer alguna història?
Per la rua.
La rua, o sí, o fer alguna retransmissió, per exemple, d'algun partit decisiu, alguna cosa, creus que a la gent li agradaria?
Fer una retransmissió en directe del partit? Des de Vintaufa?
Des d'on sigui. Des de Vintaufa, vull dir, si és un partit de Vintaufa es pot fer Vintaufa, però si és un partit a domicili i hi ha...
Desplaçament! Una retransmissió...
Ho deixo anar,
a distància! Bé, deixa-ho anar. Jo, si no m'hi fas anar remant, jo m'hi apunto. Deixem-ho també en mans dels oients, no? De la mateixa manera que hem dit que farem un Excel, tu ara, en la teva encigalada, dius que vols fer retransmissió. Sí. Deixem-ho en obert i preguntem-ho a veure si la gent ho seguiria.
Dos reptes que ens hem autoimposat, dos propostes que llancem aquí. L'Excel per fer les travesses de si finalment l'Èstia aconseguirà o no la 9a plaça, i a veure què li sembla a la gent que poguéssim fer en directe algun partit en el cas de que l'Èstia s'acabi jugant alguna cosa. Adrià, deixem-ho aquí, parlem la següent setmana, aviam si dura o no l'encigalada, com sempre. Que visqui l'Èstia!
Que visqui l'Èstia!